De tanto sacrificio, una película de 3 años, de muchas complicaciones, cuando el público la coge así, pues es muy gratificante, la verdad.
És tot, més notícies a les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus.
Benvinguts al Nautilus. En aquesta travessia de l'estiu, el que farem serà recuperar bons moments emesos aquesta temporada que tanquem. Tots coneixeu Severo Ochoa, potser el científic espanyol més conegut de la història. Premi Nobel de la categoria de Fisiologia o Medicina el 1959, juntament amb el seu deixeble Arthur Kornberg, pels seus treballs genètics, pel descobriment de la síntesi de l'àcid ribonucleic, l'ARN. Però potser no heu sentit a parlar de la bioquímica francesa d'origen rus, Marianne Grunberg-Manago. Ella va ser alumna postdoctoral de Severo Ochoa i, de fet, ella va ser qui va treballar amb Ochoa en ses investigacions sobre els enzims i l'ARN. Junts varen descobrir l'ARN polimerasa, eina essencial per desxifrar el codi genètic. No obstant, a ella se la va ignorar. I ningú no es va recordar de la seva contribució en rebre Severo Ochoa al Nobel. Així que Marianne Grunberg-Manago és la científica oblidada que avui hem volgut recordar per iniciar el Nautilus. I de començar amb bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Aquí estan, com cada dissabte, en Pablo Morgantis, Sara Màquines i en Joan Lluís Ferrer, el pont de comandament. Bona nit, Joan.
Hola, bona nit.
Bé, anem al sumari ràpidament. El primer tema d'avui és una altra perspectiva del tema de la Posidònia, aquesta vegada interpretada des de la física. Fa un temps ja us vàrem avançar aquestes investigacions que està duent a terme l'Institut de Física Interdisciplinari i Sistemes Complexos, que és, bé, és una eina dels CSIC i la UIB, per conèixer els mecanismes d'expansió i els patrons de les praderies de Posidònia.
Ara, aquest institut, l'IFISC i l'Institut Copèrnic de Desenvolupament Sostenible de la Universitat d'Utrecht han publicat un estudi a una revista científica allà on mos donen a conèixer els patrons que conformen les plantes en funció dels impactes que pateixen. I conèixer aquests patrons pot ajudar-nos a saber l'estat d'una praderia i gestionar millor la seva protecció.
M'ho parlarà l'investigador de l'IFISC, Damià Gomila. Científics de l'IFIS, l'Institut de Física Interdisciplinari i Sistemes Complexos, i de l'Institut Copèrnic de Desenvolupament Sostenible de la Universitat d'Utrecht han publicat un estudi que revela que les plantes, millor dit, les praderies, formen patrons a gran escala al paisatge que venen a ser un mecanisme de resiliència i, a més, coneguent aquests patrons, podem saber l'estat de salut de la praderia. L'estudi s'ha centrat en la Posidònia, però ara anem a veure si podem extrapolar les conclusions a altres espècies i en coneixerem els detalls. Mos explicarà l'investigador de l'IFIS que càrrec d'aquest treball, en Damià Gomila. Bona nit, ben tornat al Nautilus, Damià.
Bona nit, Cristina.
Bé, es va triar la Posidònia com a espècie d'estudi per algun motiu concret?
Bueno, nosaltres ja duem a l'IFIS ja fa anys, de fet ja havíem parlat fa 2 anys,
sí,
sobre temes relacionats que estudiem la Posidònia, no? I tots aquestes dinàmiques complicades i aquests patrons que formen les praderies des d'un punt de vista de sistemes complexes. Uh-huh. I llavors, bueno, és l'ecosistema que coneixem millor, no? Clar. I llavors pues, estàvem estudiant això i vam veure que hi havia aquests patrons que ara en xerrarem, no? Que tenen, uh-huh, que mostren uns patrons particulars en funció de la tassa de mortalitat de la praderia, i però a la vegada els models matemàtics que nosaltres fem servir pues, són universals, no només s'apliquen a la Posidònia, no? La Posidònia, uh-huh, té uns paràmetres de creixement determinats, però és una altra espècie que, pues, que tingui uns paràmetres diferents, però pot presentar, pues, dinàmiques similars. Per tant, el comportament que nosaltres, l'escenari que mostram de com una praderia passa, diguem, d'un estat de salut bona a desaparèixer a mesura que augmenta l'estrès, pues és un escenari universal que es pot observar en diferents espècies, en diferents contextes. Sí.
Fantàstic, anem als detalls. A veure si podem donar als oients una imatge del tipus de patrons dels que estan parlant, dels que ara parlarem. Quins patrons són?
Bueno, pues, en teoria, quan un pensem en una praderia que està sana, sigui de Posidònia o sigui d'una altra planta, que pot ser terrestre també, pensem en una praderia que és homogènia, no?, i que la presentació és ben densa i saludable, sí, a tots els llocs, no? I això és així. Quan les condicions són favorables, les plantes ocupen tot l'espai. En canvi, quan les condicions empitjoren, no?, i les tasses de mortalitat s'augmenten, i, diguem, aquell ecosistema, aquella zona, pues, no pot suportar una praderia densa, pues, les plantes comencen a morir a algun lloc, no?, per alguna raó. Uh-huh. I a la vegada les plantes interaccionen entre elles, és a dir, una planta d'aquí pot afectar el creixement d'una planta veïna a una certa distància, no? I aquesta interacció, no local o a una certa distància, pues, fa que aquesta praderia, pues, diguem, a mesura que les condicions empitjoren, pues, es morin determinades parts, i en unes parts es morin, en unes parts no, que poden aprofitar, diguem, les condicions favorables en aquell lloc, aprofitant els recursos dels veïnats, uh-huh, i forma tot un número de patrons, no? Això ja ho havíem estudiat, i a vegades formen patrons regulars de forats o franges, i aquest treball que estudiem ara, en canvi, el que es formen són patrons que nosaltres en dèiem espaciotemporals. No són patrons que siguin estacionaris, que estiguin quiets, són patrons que es mouen.
Que van evolucionant, clar.
Que van evolucionant amb el temps, exacte. Uh-huh. Pensant que les plantes, pues, són uns éssers, pues, que són estàtics, en canvi, a nivell d'ecosistema, pues, no. La praderia, pues, es mou, no? I pues, té una dinàmica, no? És molt lenta, passa al llarg de dècades, però si tu mires pues, amb una càmera ràpida, pues, allò té una dinàmica molt rica, no? I això és el que hem estudiat.
Bé, estan parlant de patrons que es formen mentre la praderia s'està estenent. Bé, i què determina com o cap on es desplaça la praderia? Les zones mortes o com?
Bueno, pues el mecanisme fonamental, i això ja ho havíem estudiat fa 2 anys,
sí,
és que es formen unes franges, no? Unes tires de vegetació que a vegades estan tancades i són un anell. O sigui, imagineu-vos un cercle, no?, que dintre està buit, sí, la planta està a la perifèria i forma una franja que més o menys té 1,5 metres, i està viva, no?, la planta creix, no? I el mecanisme que hem estudiat en particular, que té a veure amb un mecanisme que es diu d'autotoxicitat, i és que les plantes allà on creixen acumulen, diguem, components tòxics. En aquest cas, aquí, són els sulfurs, que es formen degut a la descomposició de matèria orgànica en condicions anaeròbiques, i formen el sulfur, és el que fa olor d'ou podrit, no?, aquella substància, no?
Sí.
I aquestes substàncies s'acumulen al sediment, i si les plantes l'absorbeixen a través de les arrels, es moren, augmenta la seva mortalitat, no? Uh-huh. I, per tant, aquest fenomen, aquest és un feedback negatiu, la planta creix, acumula matèria orgànica, s'intoxica, i llavors es mor. Si les condicions són molt bones, aquesta cosa la planta supera i viu i no passa res. Ara, quan les condicions comencen a empitjorar, com està passant també ha degut al canvi climàtic, amb aquestes temperatures cada cop més altes i tal, doncs aquestes condicions, diguem, externes pitjors, fan que aquests sulfurs aconsegueixin matar la planta, no? Llavors, què passa? Va ser un fenomen aquí prou interessant, no? O sigui, la planta creix un punt, acumula sulfurs i es moriria, no? En canvi, si aconsegueix créixer cap a un lloc i evita aquells sulfurs que s'han hagut acumulant allà dels darrers anys, doncs cap allà on se mou, allà pot viure perquè no hi ha tants de sulfurs, no? I, en canvi, i per tant, es forma aquest fenomen que aquestes franges es comencen a desplaçar, no? La planta creix cap a un lloc on no hi ha sulfurs, on no n'hi ha tants, i darrere va deixant sulfurs i la planta es mor, no? I aquest mecanisme de moviment és el que li dona aquesta resiliència extra, no? Que si la planta se queda aturada, una praderia homogènia moriria, no? Perquè s'intoxicaria dels sulfurs. En canvi, el fet que pugui formar aquestes franges li donen aquesta, no?, gran resiliència, aquesta resistència a unes condicions pitjors amb aquests mecanismes de moure's, no? Que la planta es desplaça.
És a dir, quan veiem aquests cercles hem d'entendre que dins la zona d'arena, aquest cercle, és on es queden els sulfurs.
Correcte. En els metres just anteriors, diguem, no? Els darrers anys. Sí. Perquè després, de quan passen molts anys, aquells sulfurs s'acaben descomponent i després de, diguem, no ho sé, 10, 15 anys, la planta podria tornar a créixer en aquell punt. Però ja ha passat i ja s'ha mort, no? I per tant, i allà, si no hi cau una llavor nova, doncs no hi creix res més, i per això aquests segles queden buits en gran mesura, no? Quan formen segles, vale? I els segles no són l'única que és la novetat d'aquest article, els segles ja els havíem estudiat.
Sí, en havíem parlat, sí.
Exactament. En canvi, en aquest treball d'aquí, el que hem fet és que hem vist que no només hi havia segles, hi havia tota una tipologia de patrons que són representatius de les tasses de mortalitat que hi ha a cada zona. I, si vols, t'explico una mica...
Sí, sí, perquè heu arribat a la conclusió de que, bé, tal i com augmenta la mortalitat dins la praderia, no?, els patrons segueixen una seqüència que es pot predir, no? Podem saber quina forma té, bé, la praderia quan està a punt de col·lapsar, diguéssim.
Exactament. Bé. Exactament. Exactament. I això va així. Quan la praderia està sana, és homogènia, essencialment. A mesura que la tassa, diguem-li tassa de mortalitat, d'acord?, que pot tenir doncs, diferents raons, pot ser degut a contaminants exteriors, pot ser degut al canvi climàtic, a l'augment de la temperatura, a una espècie invasiva, el que sigui. Però el que fa allà, crea una zona, es crea un estrès a la planta que augmenta la seva tassa de mortalitat, no? Per tant, el primer que s'observa és que aquest fenomen que he explicat abans s'acumulen sulfurs, la planta es mor, els sulfurs decauen, torna a créixer, això crea una espècie d'oscil·lació a la densitat de planta, no? La densitat de la posidònia, en aquest cas. I aquesta praderia homogènia comença a oscil·lar, i però, diguem, l'oscil·lació no és homogènia, no és una cosa plana, sinó que és una cosa desordenada, no? I forma centre en un règim que nosaltres anomenem turbulent, vale? Perquè és una cosa turbulenta en el sentit de com l'aigua turbulenta que es mou i fa unes estructures molt rares. I, efectivament, a la posidònia observem en zones que té aquestes, si te la mires, té aquestes estructures doncs, desordenades, no? Hi ha trossos de vegetació aquí, després aquí no n'hi ha, aquí hi ha un tros que sembla que faci una espiral, però després es romp i és tot una espècie... Si podeu accedir d'alguna manera al link de la nostra pàgina web o l'article, veureu aquests patrons
posarem
desordenats.
Posarem l'enllaç a les xarxes del Nautilus,
així
pues allà, tothom ho pot veure.
Podeu veure aquest patró de posidònia turbulent. I dèiem turbulent, pel que deia abans, turbulent dona idea d'una cosa dinàmica que es mou molt de manera molt desordenada, i és així. Si tu fas les simulacions, se veu molt clar, a la vida real no ho podem observar perquè és una dinàmica que dura dècades, no? Però la posidònia es va moguent i de manera desordenada, no? I aquestes franges, hi ha algun trossos d'una franja que col·lisionen amb una altra i se maten entre elles, després se'n creix un altre punt i forma aquest patró desordenat. Aquest és el primer estadi. El primer estadi de... Després no podria homogènia observar un patró, diguem, turbulent de posidònia, no? Un patró desordenat.
I si véssim des del cel, a vegades, en s'avion, aigües poca fondària i que estiguen molt clares, podem veure les estructures que forma la posidònia? Si veiem aquestes estructures desordenades, aquestes franges, ens han de preocupar per aquesta praderia, idò?
Exactament. Bueno, t'has de preocupar, diguem, un procés natural, però vol dir que, diguem, en aquella praderia, doncs, està una tassa de mortalitat
alta,
doncs, que està pitjor que un altre lloc on es veu una praderia densa i ben xula. No? Doncs aquesta d'aquí, on està desordenada, llavors hi ha gaps, forats, diguem, estructures complicades, és un indicador que, efectivament, la tassa de mortalitat allà ha pujat, no? en els darrers anys o dècades, no? el que sigui.
Bé, i aquests patrons no podrien ser diferents segons les pressions que té cada praderia, segons variables, no sé, com la fondària?
Sí. Depèn de la fondària, la fondària afecta també les tasses de mortalitat i de creixement de la posidònia. Diguem el que nosaltres aquí estem dient, però que això és més que un indicador, la fondària seria una cosa, diguem, inevitable, no? Però estem més interessats, la idea és que pots predir efectes externs, no? Que tenies una praderia, que tens fotos que fa 15 anys estava bé, i ara mostra un d'aquests patrons turbulents, vol dir que en aquella zona has tingut un empitjorament, no? Per tant, està donant una indicació, una imatge. Però aquest no és l'únic patró encara. Si me deixes, ho veus així, que vam tenir tots els patrons i podem després dividir. Després, si augmentes encara més la tassa de mortalitat, aquests patrons desordenats, passa un fenomen que pot semblar contraintuitiu, i és que s'ordenen. En lloc de desordenar-se més, quan augmentes la tassa de mortalitat, s'ordenen. I formen patrons d'espirals. Patrons d'espirals. No? I espirals és tal qual. És un braç que té un centre, no? En el centre, diguem, el centre de l'espiral.
Sí, com una galàxia.
Exactament, i té un braç que gira al redor d'aquest centre i aquest braç és una franja de posidònia. És un d'aquests fronts que explicava abans, però que en lloc de formar un anell, forma una espiral. No? I aquestes, curiosament, les observen a les imatges aèries, no? I a les fotografies de Posidònia veus espirals d'aquest tipus, no? I són els tipus de patrons que surten augmentant la mortalitat després d'aquests règims desordenats. Tenim la turbulència desordenada, després tenim les espirals. Si augmentes encara més la mortalitat, la tassa de mortalitat, aquestes espirals desapareixen i donen lloc a patrons de franges. Són franges... pues això, una després de l'altra són tires de Posidònia, no?
Sí.
Sempre són aquesta espècie de fronts, de franges que viatgen, no? Però en tens vàries una després de l'altra, no? Amb una determinada distància i que viatgen en el temps cap endavant, també. I passam de turbulències, espirals, franges, i per últim, encara augmentes més la mortalitat, la distància entre les franges va augmentant, cada cop són més clares aquestes franges, fins que al final només te'n queda una. No? I quan només te'n queda una és aquests cercles que estudiàvem abans, no? On tens només una franja,
sí,
que viatja, no? I bueno, fins que arribi als extrems de la praderia o el que sigui, ja desapareixi. No? I tenim aquesta seqüència que ve a ser una indicació precisament de l'augment de la tassa de mortalitat en aquella zona on hi ha la praderia.
És a dir, jo havia dit que hi havia que preocupar-se amb aquelles estructures desordenades, però en realitat quan ens tenim que preocupar és quan ja veiem aquestes franges i
correcte,
a més en certa distància, no?
Exactament. Quan t'has de preocupar és quan veus aquests anells que estan tots sols, un anell que creix, que aquell anell està a punt de desaparèixer. Exactament. En aquella zona la planta està a punt de desaparèixer. És un estat crític, és l'estat màxim de... Sí, de col·lapse d'aquella praderia en aquella zona.
Ja.
Efectivament.
Bé, i aquest estudi s'ha centrat en les praderies de Posidònia, estan parlant de la mà, però també hi ha estudis similars de patrons en espècies terrestres?
N'hi ha alguns, sí, i aquí és com t'explicava a l'inici, els models matemàtics que fem nosaltres són abstractes, i
sí, bon,
nosaltres els hem aplicat a la Posidònia, ficant els paràmetres de creixement i de mortalitat i les tamanys de la Posidònia, però es poden aplicar a altres plantes marines. Per exemple, al nord d'Europa hi ha una altra planta marina que es diu Zostera.
Sí.
És una altra, no sé si n'has sentit a parlar.
Sí, sí.
I forma també anells d'aquest tipus, vale? I és un altre exemple. I després hi ha també alguns arbusts a les planícies de Xile, que és un lloc on plou molt poc, és un ecosistema semiàrid, on també s'observen la formació d'aquestes espirals, i és un mecanisme semblant. I fins i tot a altres tipus d'altres regnes, no? Per exemple, també hi ha els fongs, o els líquens, aquells que es formen a les roques o al tronc d'un arbre, i si un s'ho mira per allà, veuràs que en alguns casos hi ha alguns que formen espirals, o anells concèntrics, o algunes coses d'aquest tipus, que tenen a veure amb aquesta dinàmica, que també explicàvem, està relacionada. Sí.
Va, ho buscaré. En els líquens, a veure si ho trob. Bé, portau molts anys estudiant aquestes formacions de la Posidònia. No sé si aquest estudi encara podria obrir noves portes.
Estem sempre investigant, sempre intentant avançar. Sí, sí, és clar que sí. Nosaltres diguem, sempre ho intentem fer, no?, quan fem una investigació bàsica, diguem, o teòrica d'aquest tipus.
Sí.
Sempre després intentem donar una versant aplicada, no?, que pugui tenir... I bueno, en té dues immediates i són dues línies que estem continuant o intentant perseguir, que és una, aquesta que ja has dit tu, el de predir, o sigui, tenir aquest coneixement per fer un diagnòstic de les praderies, no?
Sí.
I perquè és molt difícil, és molt difícil experimentalment, anant a la praderia, intentar mesurar quines són les tasses de creixement o les tasses de mortalitat d'una praderia, és una cosa molt complicat, no? I aquests patrons, precisament, són una mesura indirecta, no?, d'aquesta tassa de mortalitat. Tu quan veus el que dèiem abans, tu vas d'aquella praderia i veus que té un patró desordenat, o té franges, o té espirals, o només té anells, doncs tu ja saps que aquella té una tassa de mortalitat pitjor que l'altra i tal. I aquesta eina no ha sigut emprada mai, no? En els biòlegs o els ecòlegs que fan estudis de la Posidònia o miren quins són els estats de les praderies, aquesta eina no la tenien, no? Ara la tenen, no? És una manera d'aplicar aquesta feina, no? I l'altra és a vegades quan hi ha projectes de replantació. Si tu vols, aquí la praderia està a punt de desaparèixer, o un lloc està a punt de desaparèixer, i tu vols fer una actuació per preservar-la, o fins i tot pots sembrar-ne de nova, no?, per intentar recuperar aquella part d'aquell ecosistema, pues és important tenir en compte aquestes dinàmiques que estic explicant, perquè si tu saps que en aquella zona plantes Posidònia i la Posidònia començarà a moure's d'aquesta manera, pues, per exemple, no convé que plantis Posidònia darrere, no? O davant, no?
Clar,
on se molestaran,
sí.
No? Hi hauria
sí,
una idea en planejar aquestes estratègies de replantació, pues s'ha de tenir en compte aquestes possibilitats, no? I això també és una...
Pues, és important,
una...
sí.
Claro,
sí, sí.
I és una de les, diguem, de les aplicacions d'aquest estudi que estem intentant, pues, sí, avançar,
molt bé. Bé, idò, Damià Gomila, investigador de l'IFIS, l'Institut de Física Interdisciplinari i Sistemes Complexos, moltes gràcies per atendre el Nautilus i ajudar-nos a conèixer millor com funciona una praderia de Posidònia i per donar-nos aquestes ferramentes, clar.
Sí, moltes gràcies a vosaltres per l'interès en la nostra feina.
Fins a pròxima.
Bona nit.
Tot d'una, recuperant més moments i seccions que heu pogut escoltar aquesta temporada. Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No Venim amb Manual, el programa per nins joves i famílies d'IV3 Ràdio. Hem après molt, però volem aprendre una mica més. Què vols sembla si aprenem jugant en un concurs?
Vinga.
Comença per... sandàlia típica menorquina.
Aubarca.
Molt bé.
Dolç típic de les Pitiüses que es prepara amb formatge fresc.
No.
Molt bé.
Ésser en cames curtes i robustes paregut a una cabra que va habitar a Mallorca.
Miotragus.
Molt bé.
Uau. No Venim amb Manual, amb Regina Cortés, a IV3 Ràdio, dissabte a migdia. Vols conèixer les històries més fascinants vinculades als establiments comercials de les illes? Els canvis generacionals i socials? Les anècdotes més sorprenents? En definitiva, la vida a través del comerç. Si és així, tens una cita obligada a IV3 Ràdio amb Emblemàtics, dissabte a les 10 del vespre amb Toni Treveria. Seguim al Nautilus, recordant moments amesos aquesta temporada. A les fires turístiques, els valors que preferentment venen ses illes són els seus entorns naturals, i sobretot costaners i marins, és clar que per això som unes illes. Aquí es produeix la gran paradoxa de que la pressió turística, el principal repte, s'amenaça dels nostres ecosistemes, però és prou conscient el sector turístic del deute que té amb els nostres valors naturals? I els compensen, d'alguna manera, la seva empremta? Bé, la Fundació Amarilles creu que necessita més implicació del sector turístic en la conservació marina. I anem a parlar-ne ara mateix amb el seu director, Aniol Esteban. Bona nit, Aniol. Ben tornat al Nautilus.
Hola, com estem? Moltes gràcies per convidar-nos.
Bé, i quina és ara mateix la implicació d'aquest sector turístic, d'hotelers, empresaris de restauració...
Doncs nosaltres, l'avaluació que en fem és que s'ha de reconèixer que hi ha hagut un canvi en el discurs. El discurs ara mateix es pot parlar de límits, es pot parlar de posar límits al número de persones que estan a les illes, es reconeix que hi ha una pressió, es reconeix que hi ha uns impactes, i moltes d'aquestes empreses han començat a fer un exercici de reduir els impactes que generen dins de casa, és a dir, intentar ser més eficients amb l'energia, amb l'aigua, amb els residus. Tot això és benvingut, però el que nosaltres, la nostra valoració és que tot això és totalment insuficient. El compromís d'aquest sector ha d'anar molt més enllà de no tirar un paper a terra, uh-huh. És a dir, de no contaminar ells mateixos, sinó que han d'invertir perquè són els beneficiats d'aquests actius naturals que tenim, són dels principals. Llavors han d'invertir en la cura del nostre medi marí i el nostre medi litoral. I ara mateix, tot i que hi ha alguns petits exemples, si em rasca i veu coses, ara mateix no veiem prou implicació. O sigui, hi ha un discurs que és correcte, es parla de créixer en qualitat i no en quantitat, es parla de que s'ha de fer una regeneració, un model regeneratiu que millori el nostre medi, però a la pràctica estem a anys llum d'on hauríem d'estar.
Bé, en realitat, molta d'aquesta implicació en temes de residus, sobretot, és una obligació per les noves normatives, clar. Això també
totalment, totalment. Ja hi ha un marc legal que obliga, i ja són moltes les empreses les que es mouen en aquesta direcció. Vull dir que no és que sigui una cosa, que sigui un regal extra i un esforç extra, sinó que ja és el camí que està marcat. Vull dir que s'està complint en aquest aspecte? Sí, benvingut sigui, però hem d'anar molt més enllà i hem de reconèixer el que nosaltres sempre diem. Hi ha una interdependència o una dependència directa o indirecta de l'activitat, entre l'activitat turística i la seva capacitat de fer beneficis i de mantenir llocs de treball i de perpetuar-se i seguir funcionant en el futur. Hi ha una dependència d'això amb un bon estat de conservació del nostre medi marí i litoral. I ara mateix hi ha una grandíssima asimetria entre els beneficis que rep el sector i el que li retorna a canvi.
Ja. Bé, algunes empreses del sector han donat el seu recolzament al Pacte Blau-Balear, que potser podries recordar als nostres oients que és...
Sí, i això jo crec que és una passa que s'ha de reconèixer i s'ha de celebrar. El Pacte Blau-Balear és un full de ruta per millorar l'estat de conservació de la mar i la costa de les Illes Balears, que té 5 eixos. Un és el de més i millors àrees marines protegides, l'altre és el de la transició cap a una pesca veritablement sostenible i que permeti mantenir la nostra flota pesquera però fent menys mal. El tercer és la conservació d'hàbitats i espècies. El quart és la millora de la qualitat de les nostres aigües, una assignatura pendent que encara té Balears. I per últim, essencial, el finançament. Un 1% del pressupost públic dirigit a conservació marina, descomptant tota la infraestructura d'aigües i clavegueram i depuradores, que seria molt més d'un 1%. Llavors, és molt bona notícia i nosaltres sempre hem celebrat i hem valorat que el sector turístic sortís en massa a signar aquest pacte i a posar el seu nom. Jo crec que això és una passa endavant, perquè vol dir que nosaltres, la indústria més important de les illes o la que té més influència i més activitat econòmica, diu que sí, que vol caminar vers una millora del medi marí. I això és bo, això és bo. El que, com deia abans, ara hem de començar a articular accions que ens permetin arribar-hi. I com que sembla que el govern no està molt per la labor, està fent algunes coses, s'ha de reconèixer que està fent algunes coses, però n'hi ha d'altres que les té bastant abandonades, doncs una ajuda del sector turístic en aquest sentit, una visibilització de que vol veure que aquest pacte es faci realitat, creiem que ens ajudaria a caminar en la bona direcció i, bueno, ens donaria una empenta fantàstica, perquè és una indústria forta, amb molta influència i amb molta capacitat de canvi.
Però ara mateix el seu recolzament és poc més que la seva firma, el Pacte Blau-Balear.
A què et refereixes?
Bé, que s'afirma, però més enllà d'haver firmat, necessita molt més, molta més implicació,
exacte,
clar.
Exacte. Sí.
Perquè firmar és molt fàcil.
Això és el que em referia, que han signat, han dit que sí que volen fer aquest camí, ara el que necessitem és organitzar-nos perquè aquestes coses es facin realitat. I aquí és on creiem que podríem comptar amb un compromís més gran d'aquest sector. Què vol dir aquest compromís? Doncs, per exemple, hem vist moltes vegades el sector del turisme organitzar-se per demanar més ajudes o per afavorir algun tipus de legislació o per frenar-ne algun tipus d'altre, no? Doncs creiem que aquesta mateixa estratègia col·lectiva i capacitat d'organització i influència es podria emprar, doncs, per avançar amb la millora de les àrees marines protegides, amb l'establiment d'un sistema de recol·lecció de dades per gestionar millor els nostres hàbitats i espècies, finançant una marca de producte local que permeti als pescadors obtenir més rendiment del seu producte, etcètera, etcètera, etcètera. Hi ha una gran quantitat d'espais allà on creiem que es podria treballar. I a veure, des de Marilles estenem la mà també per ajudar a inspirar aquesta acció, però creiem que, bueno, ajudem, estem demanant que des del sector, doncs, la conservació de la mar s'integri com una part essencial de la seva estratègia d'empresa, perquè ara mateix, tot i que s'han dit coses i s'han fet passes en el bon sentit, hem de passar de les paraules a l'acció.
Clar. Bé, l'activitat turística és possible gràcies a un bon estat del medi natural, això és indubtable, però també és indubtable que l'activitat turística provoca molts danys al medi. Potser és això el que els hi costa tant assumir, no?
Un dels reptes que tenim és visibilitzar precisament aquestes relacions, no? És a dir, nosaltres a vegades pensem en el... Hi ha un terme que és conegut, que és el del capital natural, no? Sí. Igual que tenim el capital humà, que és doncs, les persones, els treballadors, les treballadores, el coneixement, això és el capital humà. I tenim el capital físic, que poden ser doncs, les carreteres, els aeroports, els passejos, la xarxa de clavegueram. Doncs tenim el capital natural, que és el conjunt d'hàbitats i espècies del nostre medi. Doncs tota la posidònia que tenim, la massa d'aigua, els peixos i els invertebrats que hi habiten. Això seria el nostre capital natural. Quan més ben protegit i conservat tenim aquest capital natural, més beneficis ens dona la societat. Doncs podrem obtenir més peix, podrem gaudir més, podrem tenir més oportunitats de lleure, podrem desenvolupar activitat econòmica vinculada en aquestes oportunitats de lleure, com pot ser doncs, un turisme de natura o un turisme nàutic o coses relacionades directament amb el nostre capital. Si tenim el capital natural, la mar i la costa i els seus habitants ben conservats, tindrem més benefici. Però, com bé deies, la pressió sobre les illes, l'activitat econòmica, el turisme i qualsevol activitat humana, gairebé totes, tenen un impacte sobre el nostre capital natural. El degraden, el malmeten, el contaminen, l'erosionen. I això fa que la capacitat de la nostra mar i la nostra costa i els habitants que hi habiten de seguir donant-nos beneficis i béns, doncs es limita i es fa més petita. I creiem que una de les iniciatives que podria liderar precisament el sector turístic seria la creació d'un sistema de comptabilitat natural que permetés al mateix sector turístic veure com es beneficia d'aquest capital natural, sí, i com, si l'erosiona a través de la seva activitat, en sortirà perdent. Perquè llavors, si això ho visibilitzem, jo crec que aconseguirem que moltes empreses diguin, ostres, em val la pena, paga la pena invertir en conservar això, perquè si no, poso un risc al futur dels meus beneficis.
Clar, clar, això està clar. Bé, i per altre costat, més enllà d'aquesta reivindicació, que supos que serà una de les prioritats aquest any, i bé, per altra banda, en el Pacte Blau-Balear encara s'hi pot sumar més gent, no? S'hi poden sumar més empreses.
Sí, el Pacte Blau-Balear està obert i segueix obert a tothom que vulgui apuntar-se. És una carrera de fons, no? No és una carrera de 100 metres, és una carrera d'una mitja marató o una marató. I nosaltres, quanta més gent s'assumi, benvingut serà. I estem, tot i que últimament no n'hem parlat massa públicament, nosaltres estem fent un seguiment de com el govern està tirant endavant o no alguns d'aquests aspectes. Hi ha alguns punts que s'han de celebrar, com s'ha creat una mesa de treball per la conservació de rajades i taurons, sí, s'ha creat una altra per la conservació de badies somes, i això són passes bones, però, per exemple, cap d'aquestes dues meses té un pressupost o un calendari. I nosaltres doncs, estem reclamant que s'han fet bones passes, però que si no hi ha una mica més d'ambició, aquestes coses no acabaran de fruir tot el que podrien fruir.
Clar. Bé, Ido, jo anava a preguntar que, a part d'aquesta reivindicació, com afronta la Fundació Marilles aquest 2025? Quines seran les prioritats?
Bé, doncs nosaltres seguirem treballant per les prioritats estratègiques que hem marcat, perquè el que no hem d'oblidar mai és que les eines i les solucions per millorar l'estat de la nostra mar ja les tenim i sí, estan molt, molt clares. Una és la reducció de les pressions. I les pressions són múltiples. Poden ser l'activitat nàutica, pot ser la pesca, pot ser la més gent sobre les illes, no? O sigui, hem de gestionar aquestes pressions. I l'altra és fomentar les eines que ens permetran facilitar la recuperació de la nostra mar. I aquí una de les solucions que sabem que funciona i que és la reina de les mesures és la protecció marina, les àrees marines protegides. L'establiment d'àrees marines protegides genera doncs, una multiplicitat de beneficis a pescadors, professionals recreatius, a snorkelers, a banyistes, a nedadors, a ciutadans, tant si estan a mar com si estan a costa, i és una de les nostres prioritats màximes. Esperem que el 2025 podrem presentar una proposta de les zones a on s'hauria de protegir amb una protecció més elevada, zones d'alta protecció a la Mar Balear, seguint un criteri d'aquells indrets que tenen una riquesa i una singularitat que cal protegir, i també indrets on tenen una capacitat de recuperació d'espècies d'interès pesquer enorme. No? I el que volem és fer aquesta proposta i treballar-la amb tots els sectors, amb la pesca, amb la nàutica, amb els centres de recerca, que evidentment són els que estan elaborant aquesta proposta i no nosaltres, per poder-la presentar al govern i que el govern pugui dir, ostres, doncs sí, veig que aquí hi ha espai per recórrer i avançar amb àrees marines protegides, perquè de moment hi ha bastanta immobilitat en aquest sentit.
Ja, ara mateix, sí. Bé, estirem pendents d'aquesta proposta. Hi ha moltes expectatives, a més, enfocades a l'any 2030, com l'objectiu del 30% de la mà efectivament protegida. Així que aquest quinquenni, que ara començam, ha de ser decisiu, no?
Totalment. Tenim 5 anys per aconseguir l'objectiu 30-30, que és un objectiu que l'han signat més de 180 països d'arreu del món, i que, com bé deies, d'una part és un 30% de l'àrea de la superfície marina protegida al 2030, i aquí és cert que Balears ha fet bastant bé els deures, però Espanya n'ha de fer més, perquè hi ha molta mar arreu de les illes que és competència de l'Estat espanyol i no del govern balear, però a més de l'objectiu 30-30 i l'objectiu 10-30, que és el de tenir un 10% de la superfície marina altament protegida al 2030. I aquí el govern balear té deures per fer, perquè només un 1,7% de les aigües balears estan altament protegides i hem d'arribar en un 10%. Amb la qual cosa, esperem que aquesta proposta els incentivi a fer aquest camí.
I ja m'ho explicaràs més endavant, aquesta proposta. Ho deixem aquí i estic segura, bé, de que aquest any tindrem ocasions de parlar de com avançam en els objectius de protegir les nostres aigües i el nostre litoral. Aniol Esteban, director de la Fundació Amarilles, moltes gràcies, com sempre, per atendre el Nautilus.
Ha estat un plaer i esperem que el 2025 ens doni moltes il·lusions.
Soc pessimista respecte al gènere humà perquè és enginyós pel seu propi bé. La nostra aproximació a la natura consisteix en derrotar-la fins a la submissió. Tindríem una millor oportunitat de sobreviure si ens acomodéssim a aquest planeta i el tractéssim amb afecte en comptes de fer-ho de manera dictatorial. De l'escriptor Elwin Brooks White.
Tot d'una recuperant més moments i seccions que heu pogut escoltar aquesta temporada.
IB3 Ràdio, al teu ritme. Quan vulguis i on vulguis.
Des que varen començar la nova temporada d'Entre avui i demà, vos han proposat prop d'un centenar de paraules. Paraules que ens regalen diferents significats i que han comentat en gairebé 500 convidats. És impossible calcular la quantitat de paraules que ens heu regalat a partir d'una única paraula polisèmica. Quin luxe de convidats i d'oients que vos sumeu a participar quan vos ho demanam.
A IB3 Ràdio, de dilluns a dijous a les 10 del vespre, Entre avui i demà, amb Araceli Bosch. La Gran Vida.
Bon dia, són les 9. Començam La Gran Vida.
El teu magazín de cap de setmana.
Sisca, com estàs?
Què tal, com va? Es presto.
Es presto.
Se nota,
Jo crec que fa dècades ja que vull xerrar d'aquest tema i no m'havia atrevit a verbalitzar-ho. Xerrem avui destruït dels plaers culpables.
Clar, m'agradaven moltes coses de ses que he renunciat, però d'un grup de música que mai no m'he
ja
renunciat
quines.
Dels seus inicis, Héroes del Silenci.
Ai.
La Gran Vida. A IB3 Ràdio a partir de les 9 del matí. Amb Anna de la Salut.
Seguim al Nautilus recordant moments emesos aquesta temporada.
El mite, la bola, que l'ésser humà mai no ha funyat sa lluna i que la raça mos enganya, sembla haver tornat a cobrar força. Així que avui hem reeditat un bestiari, la nostra secció específica per desmuntar mites, dedicat als que no es creuen que arribéssim al nostre satèl·lit. Us donarem les raons bàsiques per creure i parlarem d'aquesta complexa i extensa teoria de la conspiració que proclama que en realitat no vàrem arribar, que tot és un muntatge i fins i tot que les imatges que ens han mostrat dels astronautes al mar de la tranquil·litat les va rodar en un plató de televisió Stanley Kubrick.
Ja sabeu, el director de 2001, Odissea a l'espai, que és una pel·lícula que es va rodar un any abans de l'arribar de la Lluna i en sa que ens mostren imatges del satèl·lit creades amb uns efectes especials fantàstics. La llavor de la conspiració estava sembrada abans d'aquell històric 20 de juliol de 1969. Bé, en realitat el 20 es va produir l'allunatge, però ja era la matinada del 21 quan Armstrong va tocar la lluna.
Acaba de llegar la primera imatge. Estas imágenes se transmiten por una cámara pequeña, muy pequeña, capaz solo de recibir impulsos en blanco y negro. Pero observen ustedes que la imagen empieza a mover. No sé exactamente lo que es en estos momentos, pero vamos a tratar de saberlo. Observen ustedes el pie, observen ustedes el pie. Ahí está, ahí está. A las 101 horas, 22 minutos, 48 segundos de vuelo, el pie. Lentamente, muy lentamente, el pie de un astronauta se ha visto, se está viendo cómo tantea, como un niño recién nacido, levanta sus brazos para tocar a la madre, como algo que aún no sabe dónde poner su sensibilidad, dónde agarrarse, en qué sustentarse. Es el pie del astronauta que ahí está.
Això era en Jesús Hermida retransmitint l'arribada a Ràdio Televisió Espanyola. I és al·lucinant, però els comentaris que hi ha baix el vídeo, que podeu trobar a YouTube o a RTVE Play, hi ha molta gent, però vull dir molta gent, gairebé tots els 40 comentaris, dient coses com «Se nota la croma en varios lugares», «Stanley Kubrick era un fenómeno haciendo películas», «En 1969 ya podíamos tener videoconferencias», «Qué gran engaño». O ¿quién estaba grabando las imágenes? Una pregunta clàssica que ara us explicam. Bé, estem segurs de que tots coneixeu algú que no creu que hagin funyat la lluna. De fet, aquesta creença té el dubtós honor de considerar-se la primera gran teoria conspirativa de la història.
Tots recordam les imatges, Armstrong baixant de la nau, posant el peu a la lluna, i d'ara mateix circula per les xarxes, com la pólvora, la foto de l'astronauta baixant per l'escaleta amb la pregunta: si Armstrong va ser el primer home a la lluna, qui dimonis l'estava gravant? Bé, idò, tampoc té gran misteri, i a més és molt fàcil de buscar la resposta abans de fer el ridícul, copiant qualsevol cosa que veieu per Facebook o Instagram. La resposta és que ningú estava filmant Armstrong. Era una càmera subjecta a una pota del mòdul lunar i estava activada remotament. És clar que la NASA varen pensar en tot i hi havia d'haver imatges d'aquell moment històric, com fos. Que tinguem Armstrong baixant per escales només gràcies a una mica d'enginy.
S'han realitzat en enquestes a diversos països que revelen que el percentatge d'escèptics, de gent que dubta de s'arribar a la lluna, oscil·la entre un 8 i un 20%, que són xifres bé considerables. A Rússia, segons una enquesta molt sonada que es va fer el 2013, ja fa una dècada, el 57% de la població no creia que els astronautes funyassin la lluna aquell dia històric. Encara que, esclar, als russos no els agrada reconèixer que els americans varen arribar primer.
Això sí, també s'ha de dir que els científics russos han fet un gran esforç de divulgació per fer canviar d'opinió els seus conciutadans, i des de l'Acadèmia de Ciències de Rússia han arribat a publicar articles assegurant que els estudis del terreny lunar que han obtingut estacions lunars russes a l'actualitat mostren que tenen moltes similituds amb les roques que van portar a la Terra Aldrin, Armstrong i Collins el 1969. Perquè una de les proves que hi varen ser és que, a més, varen tornar a la Terra amb souvenirs del viatge. Així i tot, us assegurem que a internet hi ha milers de llocs que intenten provar que mai varen anar a la Lluna, milers de pàgines de negacionistes de la missió Apollo 11, de comentaris de suposats experts de tota mena amb un munt de teories i detalls. Bé, de fet, hi ha fins i tot documentals que més o menys insinuen que mos varen estafar.
La Fox va emetre el 2001 un d'aquests documentals que va tenir força repercussió, titulat La teoria de la conspiració. Vàrem aterrar a la lluna? Un documental que feia servir aquesta coartada tan coneguda de deixant que sigui el públic qui decideixi
i que sol ser només l'excusa per donar cabuda a un munt de pseudoexperts amb arguments parcials i dades falses. Segur que teniu al cap algun programa actual que fa això de, bé, nosaltres deixem parlar a qualsevol pseudoexpert i que decideixi el públic si s'ho creu. Fins i tot Televisió Espanyola, als anys 80, el programa de Jiménez del Oso, La Puerta del Misterio, que alguns recordaran, es va atrevir a emetre un fals documental que va resultar ser un reportatge britànic fet amb actors i preparat per al Dia dels Sants Innocents. Però aquest petit detall a Espanya no es va dir.
S'han fet documentals i també s'han publicat llibres assegurant que S'arribada a la Lluna va ser una pel·lícula que es varen muntar els americans per no quedar enrere a la carrera espacial davant els russos. Farem un petit repàs per alguns dels més coneguts arguments negacionistes. Anem primer en el tema de la bandera, que segur que és el més famós i que tots coneixeu.
La teoria de la conspiració destaca que sempre se mos mostra una bandera que oneja. Encara que a la Lluna no hi ha vent que la pugui moure, no hi ha atmosfera. Com es pot moure la bandera?
No, la bandera no es mou exactament com us mouria una bandera a la Terra, però és que preveient que a la Lluna no hi ha atmosfera i, per tant, tampoc hi ha vent, la NASA li va col·locar un travesser superior, el tros de tela, per sostenir-la, i quan els astronautes la varen plantar va quedar amb aquella sensació que la veiem a les fotos. A més, la bandera arribava ja arruada des viatge i els astronautes varen moure-la, en col·locar-la, i era impossible que quedés llisa com una taula. Bé, tampoc realment té tant de misteri.
Però sí, té cert moviment, la bandera, el moviment d'inèrcia, perquè al clavar la bandera, el regolí llunat, estàs creant un moviment, i com no hi ha atmosfera, no hi ha fricció de l'aire que aturi el moviment, així que la bandera es balanceja un poc. És que, a veure, que no hi hagi atmosfera no vol dir que no es vagin a complir les lleis de la física, la llei d'inèrcia de Newton, en aquest cas.
Un altre argument és que en els vídeos i fotografies no es veuen estrelles a la negror de l'espai. Per què? Bé, crec que aquí el difícil seria que algú de veritat cregués que Stanley Kubrick s'hauria oblidat de posar estrelletes al seu escenari.
Però, en fi, ja sabeu que els negacionistes solen tenir resposta per a tot. I, és clar, diuen que la NASA varen decidir no pintar estrelles perquè no fos que algun astrònom sospités perquè, bé, perquè els astres no estaven ben situats al firmament.
La qüestió és que segur que ja heu vist moltes fotografies de l'espai en les que passa això, que no es veuen estrelles. Moltes fotos de planetes que fan ses sondes, per exemple, on no es veuen planetes, on no es veuen estrelles. És una qüestió del contrast entre llum i foscor. No es veuen estrelles perquè la superfície de la Lluna reflecteix la llum amb molta intensitat i el temps d'exposició de les fotos era massa curt per recollir la llum feble de les estrelles. Si veieu fotos realitzades, per exemple, des de l'Estació Espacial Internacional, passa el mateix, no es veuen estrelles.
Sens dubte, els que mantenen aquesta teoria no es dediquen a la fotografia. Si haguessin set fotos de 15 a 20 segons, es veurien puntets d'estrelles. I seguint en la qüestió fotogràfica, s'argumenta que totes les fotos varen quedar perfectament exposades i enfocades, i els rotllos i rodets no es varen veure afectats per la radiació còsmica. Però el cert és que moltes sí tenen defectes. I també ha que dir que les càmeres usades ja havien estat modificades pel famós fabricant Hasselblad per poder treballar en les condicions que hi ha a l'espai, com no anava pensant això la NASA.
Una altra suposada prova que allò va ser un muntatge és que el mòdul lunar no va aixecar pols, o no es veu a les imatges, encara que si vos fixau en els vídeos sí que es veu en el darrer moment com n'aixeca. El cert és que sí que hi va haver pols, encara que no gaire. El mòdul va baixar tan lentament que tampoc va formar cap cràter, que és un altre dels arguments de les teories de la conspiració.
Seguint amb la pols està el tema de l'empremta, la primera famosa empremta d'en Armstrong a la Lluna. La teoria conspirativa es pregunta com és possible que quedés una empremta si al nostre satèl·lit ni tan sols hi ha humitat.
Bé, el sol lunar està cobert d'una capa de pols i roca que els experts anomenen regolit, i la capa superior és una pols extremadament fina que es condensa molt fàcilment, així que sí que es marquen les petjades. I, a més, això hem d'afegir que, com a la Lluna no hi ha vents, les petjades poden quedar allí durant molt i molt de temps.
També haureu escoltat que les ombres són estranyes, irregulars. D'aquest apartat, del tema de les ombres, se'n podria escriure una tesi.
Sí, els negacionistes intenten demostrar que hi ha més d'un focus de llum sobre els astronautes, que serien els focus d'un suposat plató de cinema. Però les ombres rares són efecte des del nivell del terreny o de com es varen muntar les fotos de 360 graus. A més, les fotos mostren línies de definició entre els objectes propers i els de fons pel motiu que ja hem apuntat abans, que a la Lluna no hi ha atmosfera.
I són les capes d'aire, de gasos, les que fan que en una foto a la Terra els elements d'un paisatge, per exemple, es vegin borrosos, difusos, quan es troben lluny. Cosa que tot pintor i tot fotògraf ha de saber per tenir en compte la perspectiva atmosfèrica.
També hem de comentar el tema de la lletra C, que sembla escrita en una roca i que apareix en una fotografia. I no, no és la marca del fabricant del decorat de cartró pedra, no és la marca Acme, és un simple pèl que es va introduir al revelat, cosa que passa molt sovint, tal com va quedar demostrat quan es va ampliar la imatge en l'Institut Lunar Planetari.
En aquest repàs hem de parlar d'un documental en concret, que és realment el documental fake, el documental bola, que ha fet que tanta gent doni la culpa de l'estafa en Stanley Kubrick, i no era la intenció del documental. Escoltau aquest tros d'aquest documental, que en l'original és en francès.
La Luna era un simple pretexto. Solo faltaba convencer a la gente de que la conquista del espacio era una empresa pacífica. Fue Werner von Braun quien primero se dio cuenta de que la carrera lunar debía ser amena, un espectáculo. Tras varias reuniones con Walt Disney, surgió una idea. Solo Hollywood, que se dedicaba a crear sueños, podía transformar el soso lanzamiento de un cohete en el que nadie se habría fijado en una emocionante superproducción. Y Stanley Kubrick estaba a punto de convencer a los últimos escépticos. El famoso director, en estrecha colaboración con la NASA, había empezado a rodar 2001 Una Odisea del Espacio. El rodaje iba a durar 4 años. El impacto que causó el material inédito cuando fue mostrado en el sótano de la Casa Blanca confirmó lo que la NASA ya sabía, que un alunizaje enloquecería a la población.
El lado oscuro de la Luna és un documental ficció que va fer William Carell per demostrar el fàcil que és enganyar la gent. Utilitzava molta gent de la NASA, un astronauta i a la pròpia vilda de Stanley Kubrick, que suposadament havia trobat uns documents del seu home que parlaven de l'engany. Però aquest documental, que podeu trobar a internet, acaba fent veure que realment tot ell, tot el documental, és una broma i una mentida, però això a molta gent, aquesta explicació final, no li agrada i prefereix obviar-la.
O sigui, en William Carell volia fer un documental ficció, mig broma, per denunciar la facilitat per enganyar la gent, i molta gent l'utilitza per reforçar teories de la conspiració. Ho deixarem aquí, encara que això ha estat només un resum de la infinitat, la infinitament extensa teoria de desmuntatge de l'arribada a la Lluna de l'Apollo 11. Hi ha, però, un detall que sol ser molt útil per desmuntar qualsevol teoria de la conspiració. És una cosa així com una prova universal per a qualsevol conspiranoia. És la següent. Més de 400.000 persones, entre una cosa i una altra, han participat en tots els programes Apollo que ha dut a terme la NASA. De veritat, algú pot creure que tots ells són còmplices d'una mentida i que ningú, en tots aquests anys, ha parlat, ha tret proves de l'engany o el que sigui? A veure, si cometre un crim ja només entre dues persones augmenta més de 75% la probabilitat de que t'enxampin, imaginar un secret que han de guardar milers de persones. Impossible.
Bé, i si tot això encara no fos suficient per demostrar que efectivament vàrem arribar a la Lluna, el juliol del 69, resulta que els astronautes varen deixar allà uns reflectors làser per reflectir un feix de llum disparat des de la Terra, i amb això poder mesurar amb precisió la distància que en un moment determinat es troba a la Lluna. Aquests experiments es segueixen fent actualment. Fa més de 50 anys que disparam raig làser a la Lluna, i per això sabem que el nostre satèl·lit s'està allunyant de nosaltres més de 3 centímetres cada any.
Hi ha que recordar que, com ja han dit, els astronautes varen portar souvenirs, roques llunars.
Efectivament, les missions a la Lluna ens han portat ja més de 380 quilos de pedres lunars, que han estat distribuïdes per al seu anàlisi a diferents institucions científiques i agències espacials. Són materials que no existeixen a la Terra.
Us imagineu ser Armstrong, Aldrin o Collins, haver fet un viatge tan estressant de més de 384.000 quilòmetres i carregar, a més, amb un munt de pedres, de roques, i que milers o milions de persones al llarg del món diguin que d'això res, que l'únic lloc on vas viatjar va ser el plató d'una pel·lícula de Stanley Kubrick?
Fly me to the moon, let me play among the stars.
Aquí acabam avui el Nautilus. M'anàvem amb aquest Fly Me to the Moon d'en Frank Sinatra. Ja sabeu que tornant la setmana que ve amb més ciència, amb en Pablo Morgantis a la màquines i en Joan Lluís Ferrer amb jo al pont de comandament. Molt bona nit, portau-vos bé i cuidau el planeta. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words,